Toni.
Doncs bé, bona tarda. Bona tarda, benvinguts a aquesta sessió ordinària del ple de mes de juny. Un ple amb 12 punts de l'ordre del dia. Avui no hem d'excusar a ningú. I passem a el que seria a repassar els punts que tenim. El primer és l'aprovació d'actes anteriors. Crec que no n'hi ha cap... Ai, perdó, és l'últim que ha de ser.
La corresponent a 27 d'abril del 26. Resta pendent la de maig.
La de maig. Ja sé, algun comentari a les actes? Sí, és alternativa.
Bé, bon vespre. Nosaltres només recordar que ja vàrem comentar en el ple de febrer i vàrem manifestar que si no s'aprovaven les actes dintre els terminis que tocaven a partir del marge que havíem donat, doncs que ens abstindríem. I bé, és tenir-ho clar que ens abstindrem. Gràcies.
Molt bé, doncs entenc. Perdó, sí, Junts per l'Escala, perdó.
Bona tarda a tothom. Jo només hi he pogut fer una ullada ràpida i hi he vist una petita cosa que no s'entén, però passa que no recordo el que vaig dir en aquell moment. Llavors, demà, sense falta, reviso les meves anotacions i envio el mail, però de totes maneres es pot aprovar sense cap problema avui. Gràcies.
Jo també tinc maneres de comprovar. Fem la comprovació mútua i ho corregim.
Doncs passaríem votació, eh? Hi ha dues abstencions, entenc. Vots a favor? 15 abstencions. Ah, no, anava a preguntar abstencions. Dues. 15 a favor i dues abstencions. Doncs passem al punt número 2, donar compte d'activitats d'alcaldia. Des del passat ple del mes de maig, doncs el dia 26 de maig vam fer visita al grup de l'Èxic a l'escola Empúries i Escolapi, dos dies seguits amb la regidora d'Educació, 26 a Torroella de Montgrí, xerrada per la temàtica del Plàter, al Museu de la Mediterrània, el dia 27 rebuda institucional i signatura del llibre d'honor de la consellera de Drets Socials, el dia 29 festa dels 50 anys de l'AMPA de l'Escola Empúries, els 90 també de l'Escola Empúries, el dia 29 també a Girona, Premis d'Arquitectura del COAC, el dia 30 homenatge a Eduard Carbonell a l'Alfolí, el dia 3 espectacle final de curs de dansa a la Sala Polivalent, el dia 4 concert final de curs de l'Escola de Música, el dia 6 exposició Vanity Fair a l'Alfolí de la Sal, el dia 6 també a la Sardinada Popular, el dia 7 al 51 a plec de la Sardana, el dia 10 presentació d'estudi dels UTS al Viver d'Empreses, el dia 12 assistència a la caminada de la gent gran, el dia 12 també la graduació de quart d'ESO de l'Institut del Padró, el dia 13 el Portal Blau, curs de formació de la biblioteca, el dia 13 regata del campionat del món de la classe MOZ, entrega de premis d'aquesta regata internacional, el dia 14 assistència també al festival de patinatge, el dia 15 participació de la jornada del Peix Blau organitzada pel diari de Girona al Maram, el dia 15 a Figueres, Consell d'Alcaldes del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, el dia 15 també a Figueres reunió del Camins del Mar, el dia 19 celebració dels 50 anys de la Ballena Alegre, el càmping de la Ballena Alegre, el dia 21 cantada Baneres del Ser, el dia 23 a la rebetlla del Camp del Pilans, el dia 26 a Portal Blau Mirades Blaves, el dia 27 acte institucional per l'alliberament LGTBI i el dia 28 final de curs 2025-2026 del Cor Indica a l'Església de Sant Martí d'Empúries. Donem compte d'aquestes activitats d'alcaldia i el punt número 3, donar compte dels decrets d'alcaldia que en aquest mes doncs, tenim els dos llistats. Pel que fa als decrets d'alcaldia tradicionals, doncs tenim Un total de 34 decrets, del 148 al 181, d'intervenció, recursos humans, urbanisme, serveis jurídics, tresoreria i fons Next Generation. Es va resoldre crec els dubtes que hi havia en el 171 per tema d'impost d'activitats econòmiques. I el de la gestió de tributària, doncs són 36 els decrets d'aprovació de padrons, reclamacions de recursos, beneficis fiscals, acords d'altres administracions del catastre i fraccionaments o ajornaments. Si hi ha algun comentari respecte als decrets, si no en donaríem compte del punt número 3 i passem al punt número 4. Convalidació de plenària de factures per omissió i reconeixement de crèdit. En aquest cas doncs són un total 4, 5, 6, 7 factures que pugen a 42.551 euros amb 53 cèntims, i hi ha aquesta factura grossa de 20.538, doncs que és la més important d'aquestes, que és a Electricaldense Energia, que és el canvi que es va fer en el subministre d'energia per als equipaments municipals, que ja es va explicar els mesos de gener a març. Hi ha de noves tecnologies, que la regidora doncs també va explicar els processos de cada un d'ells, i també hi ha un tema de subministre d'energia a la instal·lació de la piscina municipal, que també quedava pendent la seva licitació o correcta tramitació per la contractació, i es van afegir a la preacta, la segona preacta que es va passar, a les dues factures que fan referència a Girocopi, aquests serveis d'impressora que s'han renovat recentment també, i a Carlos Castilla Ingenieros, una quota del servei de nòmines de 2.600 euros de l'any 2024. Si hi ha algun comentari pels diferents grups, sí? Gent de l'Escala?
Bé, bona tarda. Nosaltres en aquest punt ens abstindrem, no per res, però vull dir que ens sembla, ja per la quantitat, solament que va siguent massa situ, i esperem que sembla que anem amb la línia que desapareixi tot això, però mentrestant pensem que la nostra posició ha de ser abstenció. Gràcies.
Alternativa també?
Sí, bé, nosaltres estem en la mateixa línia, veiem que s'han fet millores però encara en falten, i en concret a la informativa l'altre dia vàrem preguntar per el tema d'aquest industrial, del tema de les quotes mensuals d'internet. La regidora va comentar que s'estava negociant amb l'empresa. Entenc que s'estava mirant quines seran les bases de la licitació, no? Gràcies.
Sí, no recordo exactament les paraules que vaig fer servir, però estem inventariant tota la infraestructura que tenim en temes d'aquesta licitació, perquè és una licitació complexa, i el que s'està fent amb l'empresa és justament això, inventariar tota la infraestructura que tenim ara per mirar a detallar-la en la propera licitació.
Gràcies pel detall. No sé si hi ha un comentari en Comú l'Escala.
Sí, bon vespre a tots i totes. També en la línia dels companys de l'oposició, tant d'Alternativa com de Gent de l'Escala, i com nosaltres ja hem vingut fent altres vegades, quan ens hem trobat doncs empreses proveïdores que són recurrents, i pensem que doncs la licitació i per tant la regularitat del subministrament ja és palès, doncs que la licitació hauria d'estar feta, i en aquest sentit doncs entenem que no es pot deixar de subministrar aquest servei a l'Ajuntament. Entenem que totes les precaucions de cada preu de mercat doncs són normals, ens abstindrem.
Gràcies, doncs passaríem a la votació d'aquest punt número 4. Vots a favor? Abstencions? Doncs quedaria aprovat aquest punt número 4 i passem al punt número 5, modificació de la plantilla i relació de llocs de treball. Donem la paraula a la regidora de Recursos Humans, Ramona Viella.
Molt bona tarda. Es proposa doncs una taxa de reposició específica que, d'acord amb l'entrada en vigor del nou règim de la jubilació parcial i el contracte de relleu, i vistes les sol·licituds presentades pel personal d'aquesta corporació, sol·licita al Ministeri per a la Transformació Digital i de la Funció Pública una taxa de reposició específica per a les contractacions de personal laboral fix de relleu per jubilació parcial anticipada. En data 3 de juny de 2026 s'obté la resolució favorable i s'autoritza la celebració de 4 contractes fixes de relleu per part del Ministeri. Per tot això, doncs, es proposa la creació de 2 places d'oficial segona, C2 en complement de destí 12, una plaça de directora de biblioteca, A2 en complement de destí 22, i un coordinador de brigada, C2 en complement de destí 18. Llavors aquí hi ha les modificacions i places de lloc de treball. Tenim places de caporal i de gent de policia local. D'acord amb l'informe de l'inspector del cap de policia, de la policia local, i en la vigent relació de llocs de treball, la plaça que ocupava un caporal recentment jubilat consta com a agent de via pública, fet que no s'ajusta a la realitat, atès que es tracta d'una plaça de caporal de policia local amb les mateixes condicions a la resta de caporals. Voldria fer també aquí que esmenta que les categories de la policia local de l'Escala, l'administració local, són únicament les d'inspector, sotinspector, caporal i agent. Per tot això, doncs, es proposa convertir aquesta plaça d'agent de via pública en una plaça de caporal i crear una plaça d'agent de policia per la plaça d'agent verd que actualment està ocupada i que es preveu que la seva amortització un cop la gent s'hagi jubilat. Llavors tenim també la modificació de la forma de provisió de la plaça de l'arquitecte tècnic. A l'actual plantilla i relació de llocs de treball existeix una plaça d'arquitecte tècnic adscrita a l'àrea de serveis socials i concretament un habitatge que està coberta per comissió de serveis. Si bé aquesta situació no es podrà prorrogar més enllà de l'exercici 22 i en tant que es tracta d'una plaça important pel funcionament municipal, es preveu doncs la cobertura es preveu modificar la forma de provisió d'aquesta plaça per mobilitat interadministrativa. Llavors tenim la modificació de complement específic de l'arquitecte tècnic. L'arquitecte tècnic tenim aquest aquí. És l'increment del complement específic de la plaça d'arquitecte tècnic per les funcions d'inspecció urbanística aprovat per Junta de Govern Local en data 15 d'abril de 2026 i aquesta està equiparat a altres llocs de treball de tècnic A2 per increment de responsabilitats. Després tenim les promocions internes. Tenim la promoció interna, la promoció interna d'un tècnic mitjà econòmic. La interventora occidental en data 13 d'abril de 2026 emet un informe on s'exposa l'importància de dimensionar l'àrea d'intervenció tenint en compte la realitat de la situació atès que no es disposa d'una interventora i ajustar els perfils a les funcions que es requereixen. Per aquest motiu, proposa en primer lloc substituir el programa conjuntural C2 per un perfil administratiu C1 a qui se li puguin encomanar tasques de major complexitat i ajustada a les seves funcions reals. I en segon lloc, promocionar un perfil administratiu C1 a tècnic 2 mig a 2 ateses les necessitats de l'àrea, no només pel canvi de sistema i programa, sinó per la complexitat afegida que normativament disposa intervenció amb la nova producció legislativa que cada vegada més imposa obligacions als operadors jurídics que requereixen de major coneixement i especialitat. Doncs es proposa la plaça d'un tècnic mitjà escrit a l'àrea d'intervenció preveient la seva cobertura mitjana al sistema de promoció interna amb la finalitat de fomentar la carrera professional de personal funcionari i aprofitar l'experiència i coneixement adjunts adquirits dins la pròpia organització. Així és que aquest seria un tècnic mitjà econòmic amb promoció interna a dos complement de destí 22. Per tot això, doncs, es proposa el següent acord. Aprovar la modificació de la plantilla, la relació de llocs de treball, d'acord amb les previsions que aporta aquest document. I un cop aprovades les modificacions de la plantilla i la relació de llocs de treball, pel ple de la corporació caldrà publicar íntegrament dins el termini de 30 dies següents al de l'aprovació en el butlletí oficial de la província i en el diari oficial de la Generalitat de Catalunya i enviar-ne còpia a l'administració de l'Estat i al Departament de Governació de la Generalitat.
Gràcies. Si el comentari esquerra, gent alternativa. En Comú l'Escala, sí.
Sí, des del nostre grup municipal ja anticipem el vot a favor respecte a aquesta modificació, però hi ha algun aspecte que no acabem d'entendre, i és respecte a l'arquitecte tècnic escrit a l'àrea de serveis socials, al qual nosaltres estem molt contents que hi sigui, només que quan nosaltres observem la relació de llocs de treball, les taules que hi han adjuntades a posteriori, doncs el que és l'àrea no hi apareix, i tampoc hi apareix ni en el personal conjuntural, que apareix una etiqueta, diguem-ne, d'arquitecte o laboral. Llavors, jo no sé si és un error o és un descuit, o senzillament potser no està escrit ben bé en aquesta àrea, sinó està en una altra àrea, però entenem que existeix, perquè hi hem parlat i ha actuat i ha fet... bueno, i avui passem per ple un document elaborat per ell, o bé nosaltres no hem entès en quina ubicació exacta està en el marc d'aquestes taules.
Ara, disculpeu. Sí, el tècnic al que fa referència és el tècnic de l'oficina d'habitatge, que tot i que està ubicat i depèn a nivell estructural, bueno, sí, de serveis socials, sí, està adscrit a l'àrea d'urbanisme.
A l'àrea d'urbanisme.
Bona.
Està escrit, sí, en l'àrea, és veritat, ara no ho recordava. I ara el que es fa és perquè ara ja, com que la comissió de serveis té una duració i és una persona doncs, que es necessita en el lloc que està, tal com has dit, doncs ara es canviarà doncs, la manera de fer-ho, no? Serà interadministrativa, que no té una duració en el temps, sinó que...
Sí, sí, però la pregunta és si això és una relació de llocs de treball, diguem-ne, el lloc adequat documentalment parlant, és que hauria d'estar a l'àrea de serveis socials o ja està bé aquí? És l'única pregunta que tenim al respecte.
Jo diria que està bé en el seu lloc, perquè n'hem parlat algunes vegades i com que teníem la plaça allà, de moment hi ha quedat. Vull dir, no ho sé què diu...
Ja és correcte, pot estar l'àrea que es considera oportú, la relació és de forma global, vull dir, és en suma total, en què...
Puc afegir una cosa? Aquesta figura estava adscrita a l'àrea d'urbanisme i si no s'ocupava durant aquest any es perdia. Llavors, en el moment en què vam veure que l'àrea d'habitatge requeria d'un perfil més tècnic, aprofitant que hi havia aquesta figura adscrita, vam aprofitar per contractar aquest tècnic adscrit a l'àrea d'urbanisme. A nivell organitzatiu i funcional és independent a quina àrea estigui, però ha anat en serveis socials, com dius.
Un demora també ho comentarem i ho demanarem i mira, a veure, doncs si és que hi ha alguna cosa que no deixa que se posi serveis socials o no, però en principi suposo que no hauria d'haver cap problema. Ho demanarem i ja el direm.
Podem fer constar en el ple, ja consta que estem parlant i de quina plaça, a quin lloc de treball estem parlant, i si després pot tenir efectes aquesta pressa de raó que fa el ple al respecte de quin lloc de treball s'està parlant per mobilitat interadministrativa, doncs ho aplicarem. Ho faig constar a l'acte.
Molt bé.
En tot cas, és per consolidar la figura doncs, del tècnic d'habitatge que està fent una molt bona feina fins al moment i estem contents.
Bueno, sí, d'aquest és el pla.
Entenc que no fa falta votar, s'aprova per unanimitat. I passem al punt número 6, declaració de compatibilitat del senyor Fèlix Balmanya Díaz amb l'activitat privada. També donem la paraula a Ramona Viella, de regidora de Recursos Humans.
Vista la instància d'entrada pel senyor Fèlix Balmanya Díaz, on ens diu que fa aquesta instància genèrica per tal de demanar la compatibilitat per exercir dues feines a la vegada durant el termini de juliol, agost i setembre. Cal comentar que la segona feina que exercirà no intervindrà en cap moment amb la seva feina a l'Ajuntament de l'Escala, ja que queda fora de la jornada laboral amb l'Ajuntament i només serien 10 hores a la setmana que treballaria com a cambrer a la Guingueta de l'Alcarai. Atès que el senyor Fèlix Balmanya Díaz és personal laboral de l'Ajuntament de l'Escala i ocupa un lloc de treball de conserge, subgrup, cedors i figura escrita a l'àrea d'esports i piscina municipal, i d'acord amb la relació de llocs de treball d'aquesta corporació, es proposa, doncs, autoritzar el senyor Fèlix Balmanya Díaz pels mesos de juliol, agost i setembre la compatibilitat de l'activitat pública amb la segona activitat privada, atès que aquesta última es desenvoluparà fora de la jornada laboral de l'Ajuntament i que, d'acord amb les dades aportades, no es desprèn cap incompatibilitat ni conflicte d'interessos amb les funcions exercides al lloc de treball municipal. Segon, aquesta autorització restarà sense efecte...
Aquesta autorització restarà sense efecte en el supòsit següent: si l'activitat privada impedís o menyscabés l'estricte compliment dels deures o comprometés la seva imparcialitat o independència. Si l'activitat privada tingués alguna relació amb els assumptes que la persona conegui per raó del càrrec. Si la dedicació horària de l'activitat privada coincidís amb la jornada laboral o superés el límit establert per la legislació. I tercer, el senyor Fèlix Balmanya Díaz està obligat a posar en coneixement d'aquest ajuntament qualsevol modificació que es produeixi en les condicions de la segona activitat declarada.
Gràcies, no sé si hi ha algun comentari. No, doncs entenem que aquest punt número 6 també quedaria aprovat per unanimitat i passem al punt número 7. Aprovació inicial del projecte d'urbanització d'un tram del carrer Monturiol. Passem la paraula a la regidora d'Infraestructures, el senyor Rafael López.
Bona tarda a tothom. En aquest punt el que es tracta és de l'aprovació inicial del projecte d'urbanització d'un tram del carrer Narcís Monturiol entre els carrers Roger de Llúria i Benguer Mallol. Aquestes obres el que contemplen és un tram d'aquest carrer que encara no està urbanitzat, i les obres comprenen, doncs, dintre del que és una urbanització estàndard, doncs, la formació de calçada, aparcaments, voreres, implantació dels serveis urbans necessaris, incloent-hi les xarxes d'aigua potable, sanejament, enllumenat públic, energia elèctrica, telecomunicacions i gas. És un projecte que abarca una superfície de 859 metres quadrats i un termini d'execució de 8 mesos. Llavors, vist que hi ha tots els informes tècnics municipals corresponents i que hi ha els informes jurídics emès per a la Secretaria Municipal, favorablement en tots els casos, proposem a la corporació l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar inicialment el projecte d'urbanització d'un tram del carrer Monturiol a l'Escala entre els carrers Roger de Llúria i Berenguer Mallor, adaptat pels serveis tècnics competents, amb un pressupost total d'execució per contracte de 299.861,0 €. Segon, sotmetre el projecte a informació pública pel termini de 30 dies perquè els interessats puguin examinar-ho i formular les al·legacions corresponents. Tercer, sol·licitar simultàniament el tràmit d'informació pública l'informe de l'Agència Catalana de l'Aigua. Quart, notificar els acords procedents de les empreses administradores perquè en el termini d'un mes es pronunciïn sobre el projecte. Cinquè, condicionar l'aprovació definitiva de la despesa, la licitació i l'execució de les obres a l'existència de crèdit adequat. I sisè, facultar l'alcaldia perquè adopti tots els actes i resolucions necessàries.
Gràcies. Passem la paraula a grups, Esquerra, no, gent de l'Escala.
Bé, nosaltres votarem a favor, això per descomptat, però crec que, si no vam entendre malament, tot el fet d'urbanitzar aquest trosset de carrer m'he donat perquè un veí vol fer obres i ho ha demanat, i per poder fer aquestes obres el carrer ha d'estar urbanitzat i així. Em sembla que ja ho havia dit en algun altre ple o així, crec que l'Ajuntament hauria de ser més proactiu i amb molt de trossos de carrers que estan en el mateix estat que aquest o semblant, doncs tirar endavant, o no tirar endavant els projectes, però sí si projectar-los, valorar-los i crec que fins i tot tirar-los endavant d'una manera o altra, perquè al final el cost per l'Ajuntament és zero i fer un tros aquí, un tros a un quilòmetre o mig quilòmetre més amunt o dos quilòmetres més avall, al final estàs perjudicant, diguéssim, uns veïns diferents i o tots per igual, i també els estàs millorant per igual també, o els estàs ajudant per igual. Per tant, crec que hauríem de ser més proactius en aquest sentit, i per tant, com hem dit, també votarem a favor. Gràcies.
Gràcies. Alternativa per l'Escala.
Bé, nosaltres també votarem a favor, tot el que sigui millores, doncs molt, molt millor. Només tenim un dubte, que és en el pla d'etapes i termini d'execució, que parla de que el projecte es preveu que s'executarà en una sola etapa i aproximadament 8 mesos. Fins aquí d'acord, hi ha tot el detall, i ens trobem que, per exemple, diu que els enderrocs, segons el calendari, començaran el dissabte 1 d'agost. Entenc que per la normativa xoca. Llavors, simplement que ens ho mirem, perquè tot això jo crec que canviarà el calendari. Vale? Moltes gràcies.
Gràcies. Junts per l'Escala, no? En Comú. No sé si el regidor té una cosa a afegir.
Bé, en quant a la gent de l'Escala, d'acord en que ha d'haver-hi una millora contínua. De fet, cada pressupost fem una millora en uns carrers, amb uns d'il·luminació, amb altres urbanitzacions, però estem d'acord que hi ha moltes urbanitzacions que es van fer fa molts anys que estan malament, incompletes, algunes amb pocs serveis, i que la nostra obligació és anar fent. Per tant, cada any posar alguna millora és el que estem fent. I després, bé, quan els plaços, ara de moment es tracta d'aprovar inicialment això, no sabem encara si hi haurà al·legacions, de seguida que puguem començarem.
Gràcies. En tot cas, cal dir que en temes d'urbanització i afectació, sobretot a via pública, s'intenta no, però si hi ha alguna obra d'interès general que s'ha de fer a l'estiu, també s'executa, eh? Per exemple, si es pot fer obres als centres educatius, a l'estiu és la millor època. Per tant, s'intenta no afectar o afectar el mínim possible, però sempre hi ha alguna tipologia d'obres que és necessari fer-les en època d'estiu. I per sort, doncs, de cares a constructors, doncs, particulars, doncs, vam trobar una ordenança prou flexible en el sentit de poder deixar treballar, però que alhora afectés el mínim possible també el descans o el gaudi dels turistes que ens venen a visitar. Doncs aquí sempre s'intenta trobar també el mateix equilibri. Per exemple, ara els emperadors, doncs, que té una afectació important en els veïns del barri, doncs s'aturen les obres per tornar-les a iniciar al setembre, però amb tota probabilitat les obres del pati de les escoles de l'Empúries s'hauran de fer, almenys les obres grosses s'hauran de fer ara a temporada estiuenca. Per tant, entenc que aquest punt, doncs, també quedaria aprovat per unanimitat. Doncs passaríem al punt número 8, aprovació inicial del projecte de la Casa del Mar. Doncs també tornaríem a donar la paraula al regidor d'Infraestructures, el senyor Rafael López.
En aquest cas, el que es tracta és de fer l'aprovació inicial del projecte d'adequació dels espais de l'edifici de la Casa del Mar per les oficines d'atenció als serveis socials de l'Escala. És una obra que plantegem en dues fases. Aquesta aprovació se refereix a la primera fase, que té un pressupost de 400, un pressupost d'execució material de 405.813 €, i una segona fase prevista que tindrà un muntant de 385.000 € en total, fent 790.000. Atès que s'ha adaptat aquest projecte amb l'objectiu que aquestes dependències siguin la seu de serveis socials, incorporant en aquest projecte, doncs, tota la documentació exigida en quant a memòria, condicions, pressupostos, planols, estudis de seguretat i salut i la resta de documentació tècnica preceptiva, atès que l'informe tècnic de supervisió i comprovació emès per l'arquitecte municipal i el cap de l'àrea de compliment doncs són positius, atès que el projecte compleix les determinacions del codi tècnic de l'edificació i que incorpora les mesures d'accessibilitat exigides. Vist tot això, proposem al ple el següent acord. Primer, aprovar inicialment el projecte bàsic i executiu d'adequació dels espais de l'edifici de la Casa del Mar per a oficines d'atenció als serveis socials al municipi de l'Escala, fase 1, i segon, sotmetre el projecte a informació pública per un termini de 30 dies hàbils.
Gràcies. Passem la paraula a Esquerra Republicana. Ara sí.
Bé, bona tarda a tots i a totes. Nosaltres primer de tot agrair, creiem que la modificació que es va fer amb el tema de la sala millora una miqueta el projecte, per tant agrair que s'agafés aquesta idea. En aquest sentit, nosaltres votarem a favor de la proposta del projecte i dir una mica que ara m'ha passat una mica en bandeja, en safata. El regidor, en l'últim punt, no, quan parlava de les millores contínues en l'urbanisme i tal, dir que ara ja pràcticament puc dir, a un any de que s'acabi aquesta legislatura, que en fa pràcticament tres que estem parlant, hem parlat del carrer de Gràcia, no? I que això, que serà un punt d'atracció de gent, en el qual alguns grups han expressat els seus dubtes pel que fa a la mobilitat de gent d'arribada en aquest punt, a mi m'agradaria recuperar públicament la petició que fem des de fa 3 legislatures, i que és més, que crec que ha sigut compartida tant amb l'alcalde actual com amb l'alcalde anterior, amb els dos alcaldes que jo he compartit plenari, que aquest carrer és un dels carrers principals de l'Escala que cal abordar. Jo també, quan vam tirar endavant el tema de les subvencions de rehabilitació de façanes i tal, també de forma conjunta, vaig expressar que creia que era important perquè, no, la modificació dels edificis també fa que es modifiquin els urbanismes, no? Perquè tot millora i, per tant, no, aquesta millora contínua que abans comentava el regidor es retroalimenta, no? En aquest cas és la pròpia administració que farà aquesta millora de la Casa del Mar, i a mi m'agradaria que fos el tap d'ampolla perquè realment poguéssim abordar aquesta reforma integral del carrer de Gràcia, que és un dels accessos principals al nostre municipi i que realment ara mateix jo diria que fins i tot segons qui, si no ho coneix, fa por passar-hi de nit, no? I llavors volia reivindicar una mica això, aprofitant aquest punt i la situació on està la Casa del Mar, i seguir animant a treballar per intentar que això algun dia sigui plenament municipal. Moltes gràcies.
Gràcies, gent de l'Escala.
Sí, bon vespre a tothom. A la informativa vaig fer una explicació que segurament no va quedar massa clara i m'agradaria explicar-me, i m'ho he anotat perquè no tingui gaires problemes a l'hora de fer-me entendre. La Casa del Mar no és propietat municipal 100%, s'ha aconseguit una concessió de 75 anys. La Casa del Mar es va edificar abans de 1985, any en què es redacta el pla general vigent, i s'aprova definitivament el 1993. El pla de millora urbana del nucli urbà es redacta el 2007. La Casa del Mar no té cap característica d'edifici singular a conservar. Això és, hi ha un article que és per algun edifici a conservar normalment dintre del catàleg que no tenim. La Casa del Mar és a la zona del nucli antic, clau 2 de la normativa, on el model urbà és de planta baixa 2 més una planta reculada o badalot, i l'estètica de les façanes és conservadora. La Casa del Mar sobrepassa en alçada l'edificació actual, sobrepassa l'edificació que es permet i no segueix els requisits marcats per la normativa en el que es refereix a l'estètica de façana. El projecte que avui es pretén aprovar adequa les dependències existents per a la implantació dels serveis socials municipals. És evident que aquest projecte compleix tots els requisits preceptius, faltaria, Aquest projecte d'adequació dels espais a l'edifici de la Casa del Mar per oficines d'atenció als serveis socials a l'Escala no modifica la volumetria ni la façana existent. En força municipis, quan es demana una llicència per obres majors, els promotors són obligats a regularitzar la finca sobre la que volen actuar. Per evitar la degradació del parc edificatori, animant a fer obres de conservació dels edificis, entenem que l'Escala mai s'ha obligat als privats a regularitzar les propietats. Ens sembla correcte. Voldria recordar que en un edifici de la plaça d'aquí mateix es va edificar de nou un edifici perdent edificabilitat, perdent metres quadrats, sense aprofitar de la picaresca que seria mantenir les façanes per poder tenir més metres quadrats construïts. Creiem que si l'horitzó de la imatge que es vol tenir a l'Escala és la que marca la normativa actual del municipi, és a dir, planta baixa i 2 més la reculada, creiem que l'Ajuntament hauria de ser exemplar amb això, és a dir, no aprofitar de les picaresques de tenir una façana, un volum que ens permet tot el que, o sigui, tenir un terç de metres quadrats més dels que realment es podrien entendre. De tot això es fa de que votem ens abstinguem en aquesta votació. O sigui, entenem pros, entenem contres, no és un edifici nostre al 100%, amb el qual no podem fer el que ens doni la gana, però creiem que hauríem de ser exemplars.
Gràcies. Alternativa per l'escala. Junts.
Jo primer és fer una consulta, perquè si no vaig entendre malament, sí que una part és subvencionada, una bona part, però hi ha una part que sí que haurà d'assumir l'Ajuntament, és correcte? No ens volem, des de Junts no ens volem repetir, perquè ja ho vam exposar en l'anterior ple, que es va parlar del tema de la Casa del Mar. Continuem pensant que amb les mancances que té l'escala no és prioritari destinar recursos a la rehabilitació de la Casa del Mar, i sí que és un lloc emblemàtic i s'hauria de fer alguna reforma, però poder creiem que no cal algú tan gros quan hi ha mancances necessàries. Per tant, en aquest punt doncs ens abstindrem. Perdó.
Gràcies. I en comú l'escala.
Sí, molt breument, anticipo, el vot del nostre grup serà a favor, com ha sigut en altres plens en què hi havia prèvies tramitacions respecte al projecte, i segons recordar, les petites reserves respecte a la mobilitat de les persones que hi hagin d'accedir-hi.
A veure, per ordre una mica, concentrar Esquerra, no m'atreveixo a dir en aquest moment que afrontarem el carrer de Gràcia de dalt a baix. És un projecte complex, és veritat que el tenim a sobre la taula des de fa temps, i que ho hem parlat, i que seria molt necessari posar-se, també estem d'acord, però sí que referent a l'accessibilitat i paral·lelament al projecte i quan comencem les obres, sí que hem de fer algunes actuacions per adequar l'accessibilitat a l'edifici aquest, que és una cosa totalment necessària. Per tant, no està dintre del projecte, però sí que tenim aquest compromís. Contestant a gent de l'escala, és veritat que és un edifici que té una planta de més del que preveu el pla general, però l'arquitecte municipal informativa ja va dir el que significava els voluntaris conformes consolidats i la possibilitat d'utilitzar sense que hi hagi d'haver-hi cap problema. No tenim intenció des del primer moment de demanar un enderroc d'una planta d'aquest edifici per després fer una actuació amb la qual perdem tota la superfície d'uns metres, i el podem aprofitar, un edifici que no és nostre però que tenim la disponibilitat, ens sembla interessant fer-ho. Llavors, quan l'accessibilitat, el que he dit, i contestant a Junts també, nosaltres sí que considerem que és necessari millorar les instal·lacions dels serveis socials que tenim ara, i tenim aquesta oportunitat i ens sembla que és una bona actuació, que bé, ens agradaria que tots estiguéssim d'acord amb això.
Només perquè quedi constància, que també s'ha preguntat, hi ha una part subvencionada del 60%, fins al 60% aquesta anualitat, aquest lot 1. Ara estem aprovant el projecte complet, però el projecte ja preveu dues fases, una d'uns 584.000 euros i una segona de 550.000, i en aquest cas, aquesta primera, tenim dues subvencions, una que és del Fons de Cooperació de la Diputació del voltant de 150.000 euros, i la primera fase del PUS, que són uns 200.000, per tant, d'aquesta primera fase de 584.350, números grossos, no tinc el detall, estan subvencionats, per tant, el 60% més o menys. Passem a el que és la votació. Hi ha algun comentari? No? Del punt número 8, vots a favor? Abstencions? Sí. No. Queda aquest punt número 8 aprovat i passaríem al punt número 9. Bases reguladores de la borsa de lloguer assequible del municipi de l'Escala. Amb la paraula de la regidora, la senyora Clàudia de Cruz.
Bueno, i aprofito per dir bon vespre, que abans he intervingut per donar resposta a algú de forma ràpida i no he donat el bon vespre a tothom. Bé, el que avui portem a ple doncs, són aquestes bases reguladores del que ha de ser la borsa de lloguer assequible del municipi de l'Escala. Aquestes bàsicament el que regulen és el funcionament de la borsa i estableixen una mica els requisits que han de complir tant els habitatges com els sol·licitants, els drets i deures dels propietaris i dels llogaters, els criteris i el sistema d'assignació, així com el conjunt de garanties i serveis que l'Ajuntament oferirà per facilitar que la relació de lloguer sigui segura i amb totes les garanties possibles. L'objectiu d'aquesta eina és molt clar, facilitar que habitatges que avui no estan al mercat de lloguer estables puguin incorporar al parc d'habitatge assequible, oferint el màxim de garanties tant als propietaris com als llogaters. Sabem que moltes vegades el tema del preu no és l'únic requisit que fa que els pisos no es posin al mercat de lloguer estable, per tant, som conscients que hi ha altres coses que influeixen, com la incertesa, la por als impagaments, la manca d'acompanyament o dubtes que puguin sortir durant la relació del contracte, i és precisament per això que un dels objectius principals d'aquestes bases ha anat encaminat a buscar un conjunt d'incentius que ens permetin donar confiança als propietaris per tal que s'animin a posar els seus habitatges al mercat de lloguer assequible. I per fer una mica d'èmfasi en aquests incentius són el seguiment de les obligacions contractuals i mediació en cas d'incidències, assessorament tècnic i jurídic gratuït, sistema de cobrament de garanties de les rendes mitjan al sistema de lloguer, l'assegurança multirisc gratuïta durant tota la vigència del contracte, la possibilitat de sol·licitar la subvenció municipal per a la rehabilitació dels habitatges que es destinin a la borsa, la bonificació de l'IBI prevista a l'ordenança, la possibilitat d'acollir-se als intensius fiscals previstos de l'IRPF, la redacció del contracte i mediació durant la contractació, visites de seguiment a l'habitatge durant la vigència del contracte i la redacció de l'acord de resolució en cas que sigui necessari. Al mateix temps, aquestes bases també estableixen els requisits que hauran de complir les persones que vulguin accedir a la borsa, així com el sistema d'adjudicació, de manera que puguem garantir que el sistema sigui transparent i que garanteixi la igualtat d'oportunitats per totes les persones que sol·licitin l'habitatge i que s'assignin d'acord als criteris previstos. Un dels aspectes més rellevants d'aquesta borsa és que hem aconseguit incorporar l'Escala a la xarxa de mediació per al lloguer social de l'Agència d'Habitatge de Catalunya. I vull remarcar que això no és un tràmit automàtic, no pel simple fet d'obrir una borsa de lloguer assequible al municipi tens dret a incorporar-te en aquesta xarxa de mediació, sinó que hem hagut de justificar que teníem una oficina consolidada amb uns recursos econòmics, amb uns recursos humans que ens permetés negociar amb l'agència l'adhesió en aquesta xarxa. Finalment, tenim el sí del director de l'Agència de l'Habitatge per adherir-nos en aquest conveni que ens permetrà donar als propietaris una sèrie d'incentius i de seguros i de protecció que d'altra manera no podríem oferir. Cal tenir present també, i vull remarcar-ho, que la demarcació de Girona, la gestió d'aquest servei majoritàriament recau en consells comarcals i només un nombre reduït de municipis, generalment més grans que el municipi de l'Escala, disposen d'una borsa de mediació pròpia i a més integrada a aquesta xarxa. Que l'Escala hagi estat admesa ens situa al costat d'aquests municipis i representa un reconeixement a la feina feta durant els darrers anys i a la consolidació del nostre servei municipal d'habitatge. Aquesta incorporació, com ens deia, ens permetrà oferir serveis que d'una altra manera no podríem oferir. En definitiva, reforça la confiança tant dels propietaris com de les persones que accediran a aquests habitatges i dota la borsa d'unes garanties que fins ara no teníem. Som conscients que això per si sol no resoldrà el problema que tenim a l'Escala d'habitatge, però sí que pensem que és important que l'Escala comenci a fer accions importants per promoure que hi hagi lloguer assequible i per tot això pensem que és una bona proposta de ple i que, per tant, proposem el següent acord, que és aprovar les bases reguladores de la borsa de lloguer assequible del municipi de l'Escala. Gràcies.
Gràcies. Donem la paraula a Esquerra Republicana.
Sí, moltes gràcies. Jo vull fer primer uns comentaris més tècnics i després un comentari polític. Avanço que votarem a favor de la proposta. Nosaltres no volem posar pals a les rodes en aquest sentit. Sabeu perfectament que hem parlat d'habitatge i l'hem prioritzat i ho seguim fent fa molts anys, i per tant si es fa un pas endavant, tot i que sigui tímid, nosaltres hi votarem a favor, igual que hem votat a favor de la tramitació de tota la història de la closa del lloc, tot i que considerem que no és la solució al problema. Dit això, hem estat comparant bases amb altres municipis que estan fent bé les coses amb habitatge i amb regidors que porten el tema, i hi ha quatre qüestions que crec que serien millorables d'aquestes bases. No passa res, perquè si les considerem millorables, d'aquí tres mesos, diguéssim, les podem refer, són municipals. També som conscients que no ho hem dit fins avui i, per tant, això també fa que ho votarem a favor. No hem tingut més temps. Algunes qüestions que potser podríem tenir en compte que fan altres municipis. Per exemple, la qüestió de la valoració de la convivència per renovar o rescindir contractes de lloguer. Això s'està fent, evidentment, en municipis amb més conflictes veïnals que l'Escala, però crec que és una cosa que estaria bé que a futur poguéssim mirar d'estudiar. Altres qüestions que fan altres municipis és directament dirigir a quin públic volem portar aquests habitatges i, per tant, fer una segmentació de públics, no? Pues, gent jove, famílies monoparentals, o la franja d'edat, aquesta generació oblidada, que són dels 35 als 45 pràcticament, que no estan en cap o no estem en cap travessa i costa molt també desenvolupar el nostre projecte de vida. En tot cas, hauríem de parlar de quines són aquestes segmentacions, però crec que podria estar bé que ens plantegéssim que la política d'habitatge de l'Escala vagi primer prioritzada a uns sectors del nostre municipi. I llavors hi ha dues qüestions més relacionades amb temes econòmics, que és aquí, nosaltres limitem per renda, no em sembla malament d'entrada, hi ha altres municipis que no utilitzen aquest mecanisme i que el que fan és obrir-ho a tothom. No ho sé, és una idea que llenço aquí, jo crec que hem de provar amb aquesta limitació de renda, a veure quanta gent s'hi adhereix, però com deia abans, no? Ja tenim una generació o un grup de gent que és massa rica per accedir a les ajudes i és massa pobra per sortir-se'n sola. I llavors aquesta gent sempre acaba quedant una mica fora de totes les qüestions, no? I ens plantegem si potser aquesta limitació de renda ens farà que hi hagi gent que ara mateix té un problema que no pugui accedir aquí. Com dic, són temes de futur. És a dir, provem-ho i valorem. Llavors, una altra cosa que ens comenten un parell de municipis que ja tenen una borsa funcionant, que és que han hagut de fer cobertures més enllà de l'aval lloguer. Per què? Perquè al final l'aval lloguer està bé, però és una qüestió que ha d'acabar lluitant el propietari, no? I que al final li acabes traspassant igualment el marrón, per dir-ho entre cometes, si va més enllà de 3 mesos, que a més és el que cobreix l'aval lloguer. Jo soc conscient que amb el pressupost municipal que té l'Escala no podem fer nosaltres el pagament de lloguers impagats, diguéssim, no estic demanant això. Estic dient que hi ha experiències que diu que han hagut d'anar una mica més enllà i fer el propi Ajuntament de Mediador o fer, no?, el que comentava la regidora, que al final l'Ajuntament només fa d'interpàs, no?, i el propietari acaba fent un contracte amb el llogater amb unes condicions, però és un contracte directe. Hi ha hagut ajuntaments que han hagut de fer diferent, no? És a dir, tu m'ho deixes a mi, jo faig el contracte, i llavors sóc jo el que tinc. Bueno, són idees, les vull deixar sobre la taula perquè, com dic, no ho hem comentat abans, no condicionen el vot, però en tot cas les vull deixar dites. Dit això, un comentari més polític que li he dit moltes vegades, i això ha fet que no votéssim a favor del pla d'habitatge, que abans la regidora em feia que no amb el cap, i entenc que és pel pla d'habitatge. Seguim pensant el mateix. És a dir, això són unes bases que regulen pisos de privats que els han de posar a la borsa pública. Nosaltres som partidaris de que això passi i de que els privats que vulguin també facin aquest pas, que no, l'administració els hi garanteixi uns drets i unes garanties que ara mateix no tenen i que els hi cobreixi aquestes pors. Però no són els privats qui han de solucionar el problema de l'habitatge, i aquí ve una mica el que deia el mateix que en el pla d'habitatge pel qual no el vam votar. Són les administracions públiques que fa molts anys que han fet deixadesa de funcions, no només l'Ajuntament de l'Escala, que, com vostès saben, creiem que així ha sigut, sinó altres administracions públiques, i per tant el conjunt ha fet que estiguem en una bomba de rellotgeria. I això és una proposta que està encarada en que el privat ens doni un cop de mà. Perfecte, està bé si ens el vol donar, però crec que hem d'anar més enllà. Que l'Ajuntament de l'Escala, no? Hi ha una frase molt tímida dins de les bases que diu: això regirà, no?, ara no ho sé la literalitat perquè no el tinc davant, però diu alguna cosa com promoció pública de l'Ajuntament de l'Escala eventualment, no? Com volem dir, bueno, si algun dia ve algú que se li ocorreix fer-ho, bueno, està bé que hi sigui, però en tot cas es nota que no està fet, que no està fet per això, i nosaltres sí que volem deixar constància i fer aquesta mirada una mica més política de que l'administració ha de fer la feina, i fer la feina no vol dir només això, que està bé, i per això votem, sinó també tirar endavant promoció que sigui directament municipal. Moltes gràcies.
Gràcies. Passem la paraula a gent de l'Escala.
Sí, nosaltres simplement serem molt, molt, molt breu. O tant de bo, aquestes mesures serveixin per reactivar la borsa d'habitatge per tot l'any i assequible. Tant de bo. Nosaltres sempre que parlem som escèptics, o sigui, tot presenta molt bé, però el dia a dia, la realitat i la percepció que tenen la gent em fa pensar que no irà tan bé com tots voldríem. Per tant, tant de bo això sigui la panacea i funcioni molt bé. I recordar també, perquè igual que els companys d'Esquerra, doncs crec que no n'hi ha prou amb això, que s'han de fer més coses, sobretot des de l'Ajuntament. Però en aquest cas, el que estem parlant avui, doncs també hi votarem a favor, i tant de bo que totes les mesures que en teoria hem sapigut posar en aquest punt, doncs que serveixin per algú. Gràcies.
Gràcies. Passem la paraula alternativa per l'Escala.
Bé, nosaltres ja avanço que votarem a favor. Tot el que siguin polítiques per ajudar a l'habitatge a l'Escala hi estem d'acord. Sí que ja vam manifestar i tornarem a dir que ha estat molt justet tenir el que eren les bases reguladores i la subvenció que vàrem aprovar també per poder fer aquestes reformes. Des d'Alternativa demanaríem a veure si es pogués inclús allargar el termini, perquè avui són 29 de juny i les subvencions acaben el 20 de juliol. Llavors crec que seria interessant si hi ha la possibilitat d'allargar-ho. I per altra banda, referent a tot el que s'ha dit, entenem que és la seva política, donarem suport, segurament Alternativa ho faria d'una altra manera, i Junts d'una altra manera, i gent i Esquerra, cadascú té el seu criteri, no? Comuns. Però nosaltres sí que hem detectat dues coses que crec que és interessant dir-les, més aviat com una crítica constructiva. Coses que nosaltres afegiríem, doncs, és que, per exemple, trobem a faltar que el barem no sigui una mica més... més específic, no? Perquè no hi ha puntuació, per exemple. Llavors, poder ser interessant, bàsicament, per si en algun moment hi ha algun criteri que falla, fa com molt ampli, no? Diu, en cas d'empat es tindria en compte altres criteris com l'ordre de presentació, la sol·licitud. Jo crec que afegir-hi alguna cosa de puntuació no estaria de més. Una altra cosa que trobem a faltar, que crec que seria interessant, és que també ho deixa com molt en l'aire, és el tema de que es faran, no, les valoracions, i es mirarà des de l'oficina d'habitatge qui és que més necessitat en té, per dir-ho d'alguna manera. Llavors nosaltres creiem que aquí hauria d'haver-hi la creació d'una comissió tècnica amb diferents agents, no? Entre ells potser hi hauria d'haver algú de l'oposició també i de govern. Torno a dir, són simplement apunts que nosaltres pensem que serien interessants. I per últim, és una cosa que sí que no sabem, però per això ho es poso aquí, és que s'exigeix haver estat empadronat 3 anys a l'Escala o haver viscut 10 anys consecutius anteriorment. Jurídicament, no tenim clar si aquest requisit pot vulnerar el principi d'igualtat d'accés a l'habitatge recollit a la normativa tant catalana com estatal. Simplement ho deixo aquí per si és el cas. Ja dic que no tinc més informació, però semblaria que podria ser. Gràcies.
Gràcies. Passem la paraula a Junts per l'Escala.
Bé, des de Junts a l'Escala sempre hem defensat i continuarem fent que s'ha de protegir, s'ha de donar seguretat tant als inquilins, per descomptat, però també als propietaris, si volem que aquests tornin a posar les seves propietats a lloguer per tot l'any. Considerem que, a diferència de diverses lleis del PSOE que estan perjudicant tant a inquilins com a propietaris, aquestes bases reguladores que s'aproven avui protegeixen també el propietari i que, per tant, poden ser una bona eina per incrementar l'oferta d'habitatge de lloguer assequible al nostre municipi, que és tan necessari. Aquestes mesures poden donar confiança als propietaris perquè posin els seus habitatges al mercat de lloguer assequible, fet que beneficiaria, com hem dit, a propietaris, com a les persones que busquen habitatge a l'escala, i per aquest motiu hi votarem a favor.
Gràcies, i passem la paraula en Comú l'Escala.
Sí, moltes gràcies. Des del nostre grup municipal, doncs, la proposta que l'equip de govern ha fet arribar als, en aquest ordre del dia, sobre les bases reguladores de la borsa de lloguer, doncs ens l'hem estudiat amb atenció i amb interès, i som capaços de veure-hi la vàlua de la intent d'intentar mobilitzar habitatges perquè siguin lloguers assequibles per aquells residents permanents aquí a l'Escala. Havent llegit també l'estudi que es va fer públic fa dues setmanes respecte als RUTs, es confirmen per part de la nostra formació de la dificultat objectiva per intentar mobilitzar aquests habitatges privats, no?, i de captar-los per senzillament la naturalesa de la propietat i de la dinàmica econòmica que hi ha aquí a l'Escala, i per, en part per certa absència de grans tenidors, perquè també n'hem de ser conscients d'això. Vull dir, no, a diferència d'altres municipis o d'altres ciutats, aquí a l'Escala tampoc és els grans tenidors que tenim. Per tant, moltes vegades estem parlant de petits propietaris que els seus habitatges en forma, en bona part en fan ús. En aquest sentit, ens afegim els comentaris que han dit, doncs, que les polítiques per intentar promocionar que hi hagi habitatge assequible i social, doncs, no n'hi haurà prou, com preveu ja el Pla d'Acció Municipal d'Habitatges, d'intentar promoure habitatge d'obra nova, o bé captació a través de cessió d'ús, etc., però sobretot habitatge nova. I, de fet, tant en el PAM com també en aquestes bases reguladores, això ho posa. És a dir, d'alguna manera diu, bueno, té en compte que hi ha aquesta futura promoció de l'Incasol a la classe del Llop, i també no descarta, doncs, que el mateix ajuntament pugui impulsar, doncs, promocions d'habitatges a PO per als residents de l'Escala. Però per nosaltres, en aquestes bases reguladores, i ja n'hem parlat telemàticament amb la regidora d'habitatge, amb la senyora Clàudia, hi ha uns oblidats, que són les famílies vulnerables. Sé que potser no és l'eina que vostès havien pensat també per aquest col·lectiu. Em consta que, com a mínim, en el cap o al cim de la taula també tenen al cap que existeix aquest perfil vulnerable, però nosaltres, des de la nostra perspectiva, aquesta borsa de lloguer o aquestes bases reguladores que intenta captar pisos per a residents de tot l'any, oblida aquest perfil de persones. I jo poso el context, no?, el context social, que per nosaltres també és polític. Ja ho he dit en anteriors plens, la comarca de l'Empordà, en la FES, té una renda per familiar disponible bruta de 16.222 euros. Les últimes xifres són del 23. L'Escala és del 14.478 euros. Vull dir, encara estem per sota la mitjana de la comarca, però és que ens trobem que la nostra comarca està per sota la mitjana de la demarcació de Girona, que al seu torn és de les que són més pobres de Catalunya. Què significa això? Doncs que el risc de vulnerabilitat a l'Escala, com a l'Alt Empordà, com a comarques de Girona, és molt alt, i que segurament, doncs, estem parlant gairebé d'una bossa de vulnerabilitat d'uns 20-25% de la nostra població. I això passa tant a Catalunya com a Girona, com a l'Alt Empordà i com a l'Escala. I per tant, nosaltres entenem que un dels elements que provoca aquesta situació és la dificultat per poder accedir a un habitatge, i que per tant, doncs, que el percentatge dels ingressos de la unitat de convivència que han de destinar a l'habitatge és molt alt, i que malgrat això, doncs, no poden assumir els preus de mercat que hi hagi, malgrat que hi ha el topall que la Generalitat, doncs, ha instaurat. Nosaltres què proposem o què hem fet arribar? Doncs que, com a mínim, mentre estem a l'espera de la promoció de la, de les, diguem,